Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
Yo no quiero que mis hijos se peleen por culpa de mi herencia. Lo dejaré todo resuelto en mi testamento. Y tú también puedes arreglarlo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Per Nadal, regala música.
Va ser fantàstic conviure amb tu mentre el somni va durar.
Escolta el nou disc d'Eric Vinaixa, Caos a mig camí.
Que es transformen en record i no moren mai.
Caos a mig camí, el nou disc d'Eric Vinaixa.
Si sabessis les vegades que m'inspires.
Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Aprofita el nostre descompte del 15% per compres superiors a 90 euros. A més, disposem de centres de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal. La nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
3 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa, obrint l'edició 785 d'avui dissabte 9 de desembre de 2017. Des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí, el mar com a protagonista fonamental d'aquesta antena. Amb diferents veus, la primera d'elles, en uns instants, parlem amb el doctor Agustí Ruiz, de Medicina Hiperbàrica. Amb ell tractarem diferents temes, crec, interessants a l'hora de practicar submarinisme. Seguirem amb el temps, la previsió meteorològica que esperem per aquest cap de setmana. I avui també, al llarg del programa, parlarem amb l'Òscar Camps, és el responsable. Coneixereu l'associació Open Arms, Proactive Open Arms, i parlarem de la lamentable situació dels refugiats en el Mediterrani. No us perdeu aquesta trobada amb l'Òscar Camps. I a la recta final d'aquesta edició de Tota Costa parlarem de les titulacions nàutiques. Ho farem amb l'Escola Medinyà de Girona. Bé, doncs aquesta és la temàtica que desenvolupem amb una nova edició de Tota Costa, que arrenca ara mateix. Abans us saluden el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a Toda Costa, que nos une una pasión común.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula, Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç, el torró, torró.
A Tota Costa.
Molt bé, doncs estem en marxa, arrenca aquesta edició de A Tota Costa. Un dels temes que volem obrir és, sens dubte, les revisions mèdiques. Bé, doncs, de quina manera ens hem de preparar? Des d'un punt de vista mèdic, quines són les proves que hem de passar? Quins són els reconeixements que hauríem de passar? Són moltes les preguntes que avui farem en el doctor Agustí Ruiz, és especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica, director, precisament, d'aquest Institut d'Estudis Mèdics i també director mèdic de l'Afectes i la Fedes. També parlem aquest matí de dissabte com a primer protagonista, doctor Agustí Ruiz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. La veritat és que són moltíssimes les preguntes que t'hem de fer. Quines proves hauríem de passar?
Bueno, aviam, jo penso a les proves, sobretot són proves, hi ha proves estàndards.
Que proves o reconeixements o revisions, sí. Diguem-li com es diu.
Aviam, la primera cosa, jo crec que val la pena una mica anar una mica a la part més bàsica. Jo crec que amb el sector, i és un problema que és, per sort s'està dilucidant, hi ha molta gent, però molta gent, que està practicant busseig, que encara que no és conscient de que hi ha un marc legal que determina amb molta claredat que qualsevol persona que es somet a un ambient hiperbàric, i estem parlant que el busseig és un ambient hiperbàric, evidentment, ha de passar prèviament una revisió mèdica del busseig, feta per un professional amb titulació específica en medicina subaquàtica hiperbàrica. I això és una ordre ministerial de l'any 97, és a dir, no, ja estem parlant de que ja fa, pues, això, pues, 20 anys, que té 20 anys, i que ho deixa molt clarament al seu article 25, és a dir, que s'ha de passar. Ho dic perquè hi ha molts centres que, suposo, per influència de la seva organització i per allò que sempre ha sigut d'una forma determinada, ni són conscients ni ho demanen específicament als seus posseixedors. És a dir, des del punt de vista estrictament legal s'ha de fer. I per què? Perquè l'administració s'ha tornat boja i vol ser expeditiva i vol apretar els humanistes? No. Senzillament perquè la pràctica del busseig és una pràctica esportiva, és una pràctica lucrativa, és una pràctica de diversió, d'entreteniment i esportiva, que no està exempta de risc. Tot el contrari, estem en un entorn hostil. I ho diu una persona que practica busseig, que m'encanta el busseig, que els meus fills han esperat l'edat mínima de busseig per poder començar a fer busseig i que continuï practicant busseig. Però no hem d'oblidar que és un entorn hostil. I un entorn hostil que obliga a prendre mesures preventives, bastantes, i a estar en unes condicions físiques mínimes que t'ajudin a poder exercir aquesta pràctica sense cap perill afegit.
Uh-huh. En qualsevol cas, Agustí, permeta'm que t'interrompi en aquest punt, que em sembla interessant doncs, aquest matís que anem a fer. Anem a veure, quan un comença a iniciar un curs de submarinisme, anem al bàsic, anem a l'open water.
Sí que... una estrella, qualsevol cosa.
Exactament, no? Sí que es demana un reconeixement, un certificat mèdic conforme aquesta persona té les aptituds o les propietats doncs, adequades per iniciar aquesta activitat esportiva. No passa el mateix amb un bateig. Amb un bateig de submarinisme, no sé si hi ha una obligatorietat de fer-se aquest reconeixement previ en aquest bateig de submarinisme.
Aquest és un tema delicat.
Ho dic perquè nosaltres hem fet aquesta prova. Hem trucat a diferents centres de submarinisme preguntant, fent aquesta pregunta, i tots, absolutament tots, ens han dit no és necessari. Pots venir quan vulguis i fem aquest bateig.
Aviam, una altra cosa és que puguem plantejar. Per un bateig té sentit entrar a fer una revisió mèdica a la busseig. Si ens atenem al que diu la llei diu, a l'article 25, que és el capítol 4, diu, de los reconocimientos médicos de las personas que se sometan a un ambiente hiperbárico. És el que diu la llei. I llavors, el primer punt diu, toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico deberá realizar previamente un examen médico especializado. Uh-huh. I després, més endavant, el mateix article, especifica qui ho pot fer, no ho pot fer qualsevol metge. Especifica que ha de ser un metge que estigui habilitat amb una especialitat o amb un títol certificat o emitit a més per un organisme oficial que té que ser una universitat que l'acrediti com a persona especialitzada en aquest àmbit. Això és el que diu la llei i no parla si és un bateig o és un curs. Una altra cosa és, que és un tema que està en debat actualment i que no hem de tancar els ulls a aquesta realitat, és si és possiblement exagerat aquest article per lo que són uns batejos, que és que les persones baixen en un entorn hiperbàric, però mínim. Claro, el problema és que hem de definir primer què és un bateig. Perquè, clar, un bateig teòricament està molt ben definit per les organitzacions de busseig, les públiques i les privades, però sabem que hi ha bateigos que es fan a 10, 12, 15 metres.
Sí, exactament. Sí.
Llavors, clar, és un bateig, però és una immersió. I encara que estigui fet a 4 o 5 metres, és una immersió i estem amb X bars per sobre de lo que seria la pressió atmosfèrica. Per tant, estem en un ambient hiperbàric. Que les possibilitats d'incidents amb un bateig de molt petita fondària, amb dos instructors, com marquen els cànons, etc., controlant tot, etc., són mínimes o inexistents, sí, però el marc legal diu això. El legal diu això.
Però hi ha uns certs riscos, eh? No hem d'anar molt lluny. L'any passat a Menorca hi va haver un accident mortal amb un bateig de submarinisme. Jo no vull alarmar ningú. Que quedi clar que nosaltres som els primers que animem a que la gent practiqui submarinisme, practiqui, iniciï doncs, aquests batejos, però que evidentment ho faci amb totes les seguretats que això implica, no?
Claro, és que el problema és... aquí podem parlar. El centre de busseig discriminarà les persones que estan en condicions de fer-ho o no. Evidentment, el centre de busseig no són suïcides i apliquen el sentit comú. Després hi ha un altre tema que és veritat, que hi ha la selecció natural de la gent com vol practicar busseig. És una persona que no es troba físicament en condicions, ja ella mateixa ja no pren la decisió de fer busseig. Normalment, qui pren aquestes decisions són persones que es troben prèviament sanes. Això es dic normalment, però normalment és un concepte estadístic. La realitat és que hi ha un marc legal que sí que ho demana i que sí que és cert que l'activitat de busseig, com altres activitats esportives, té un risc inherent a la pròpia activitat. Llavors, i això justifica que és una de les poques activitats esportives, per no dir l'única que està tan regulada en quant a seguretat, és a dir, que té decrets, té normes, etc. Llavors, si la pregunta és... i jo tingués que contestar un examen a l'administració, perquè ens entenguem, que em diguin, una persona que es somet a un bateig de submarinisme hauria de fer una revisió mèdica de busseig? Diria, sí. Perquè si responc que no, em suspendria l'examen.
Uh-huh.
Així de clar. Perquè la normativa està clara. Ja sé que és un tema polèmic i que als centres de Busseig pues, no els agrada això, però és que jo crec que el que haig de dir és la veritat. Una altra cosa és que es plantegi per part de l'administració reformular aquest article, reformular aquest decret, i en tot cas entrem en un debat de què significa fer un busseig, a quina profundària, en quines condicions, quins elements de riscos poden haver-hi, etc. No? Però avui per avui, que això no està reformulat, la llei és claríssima. Uh-huh. Sí, s'ha de tenir una revisió mèdica prèvia.
Doncs no la demanen. No la demana ningú, absolutament ningú, eh? Ningú. Per fer un bateig, eh? Per fer un bateig. Dic que, evidentment, els cursos del submarinisme ja és un altre tema.
I fins i tot l'administració és conscient d'això i fa una interpretació laxa d'aquest article.
Sí, sí.
Però l'article diu això.
Doncs l'any passat una persona va perdre la vida, eh? Clar,
sí, el que passa que...
Són circumstàncies, no? Però
quan diem que una persona va perdre la vida, que és veritat, és un entorn hostil, hauríem de mirar en quines circumstàncies, perquè potser no era un bateig estàndard com fa un centre d'immersió seriós i responsable com en tenim molts a Catalunya, sinó, potser pues, qui va perdre la vida va fer-ho en unes condicions amb les que no es tenia que haver fet el bateig, potser la fundària era més important de lo normal, potser els instructors que acompanyaven aquesta persona no eren instructors, sinó que eren bussejadors experimentats, però no eren instructors, i per tant no tenen aquesta capacitat de discernir entre el que és un element lúdic i un element de seguretat, val? I llavors a partir d'aquí a saber el cas que hi havia per darrere. Per tant, que hi hagi hagut un mort amb un bateig no significa que siguin estrístiques intrínsecament perillosos.
No, això és evident. Estem parlant amb el doctor Agustí Ruiz, és el director de l'Institut d'Estudis Mèdics, director mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, és especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, quines serien, en qualsevol cas, les proves mínimes, com a mínim, no?, que ens hem de fer a l'hora d'iniciar doncs, aquesta activitat esportiva? No? Quines serien aquestes revisions? La revisió comporta moltes proves. Quines serien les més especialment adequades?
Bueno, aquí també hi ha una situació una mica contradictòria, una laguna legal important. ¿Vale? Una cosa és el que marca un marc legal a Espanya, que està totalment obsolet. L'única llei que d'àmbit global de l'Estat especifica el tipus de proves i què s'ha de fer és una llei que es va publicar el 1973. Estem parlant de fa 44 anys. Per tant, evidentment, aquesta llei està obsoleta des d'un punt de vista mèdic. Per exemple, parla com causes d'exclusió la enuresis nocturna. Perquè veiem, era una normativa treta de les causes d'exclusió de l'exèrcit, de la mili famosa. Per tant, aquesta llei de regulació està totalment obsolet i avui els metges que ens dediquem a això, el que fem és seguir les recomanacions internacionals. Llavors, i a partir d'aquí, el que anem a buscar sempre són contraindicacions relatives o absolutes a la pràctica del busseig. Què vol dir relatives? Pues que són contraindicacions que les pots tenir ara, però quan ho resolguis podràs fer busseig. I les absolutes són aquelles que en cap de les maneres, pots fer immersió en aquesta situació. No? Llavors, per tant, la primera part que crec que és la més important és fer l'entrevista amb el pacient, és a dir, una amnèsia a fons amb l'historial mèdic del pacient. Per què? Perquè hi ha patologies que hem passat o que hem tingut que amb la vida normal, normobàrica, no tenen cap afectació ni cap importància i possiblement ens morirem sense ni sentir-se ni en recordar-se d'aquella patologia que havíem passat quan teníem 10, 12, 13 o quasi d'anys. No? Què passa? Amb el món del busseig aquestes patologies sí que poden ser importants. Per exemple, persones que han tingut pneumonies, persones que han tingut tuberculosi, persones que han tingut un episodi de convulsions, persones que tinguin patologies que afectin els tres elements principals, l'element nerviós, el sistema nerviós central, l'element cardiovascular i l'element respiratori, doncs algunes d'aquestes patologies poden significar una causa de no apte o un pendent a resoldre el problema per poder ser apte.
Uh-huh.
Clar, a partir d'aquí Què significa? Que hem de fer un TAC a totes les persones de tot? No. Hem de fer radiografies de tot? No tenim per què radiar d'una forma sistemàtica la gent, que és un absurd. Què hem de fer? Pues, home, sobretot l'anamnesi, i a partir d'aquí després entra ja l'exploració per aparell. És a dir, cal tenir una bona exploració de l'aparell cardiovascular, això, per tant, tot el que és una electromonitorització, etcètera, és imprescindible, perquè hi ha petites alteracions electrocardiogràfiques que a la vida normal no ets conscient, però que amb el torç subaquàtic o en un moment determinat poden manifestar-se, fer-te perdre el coneixement, i que perdre el coneixement en superfície no passa nada, en un principi, però sí, l'aigua ja podria ser un problema seri, no? Per tant, aquest és un dels temes que s'han de fer. L'altre tema és una bona auscultació cardiorespiratòria, és a dir, hi ha patologies que per l'auscultació ja pots veure algun problema. Després hi ha el tema de l'exploració neurològica, hi ha persones pues, que amb dèficit neurològic els pot condicionar l'activitat del busseig. I després, a partir d'aquesta exploració, jo crec que és també l'orientació de les proves complementàries. És a dir, no podem bombardejar en humanista de 200 proves, el que l'únic que farem és irradiar-lo gratuïtament, però sí que, en funció d'aquesta exploració dels seus antecedents, doncs potser cal fer una placa de tòrax, potser cal fer confirmar que aquella patologia que havia tingut el pacient no li hagi deixat cavitats aèries dins els pulmons. Això és un tema que pot ser molt greu i que en superfície no passa res, però en immersió sí. Per tant, jo crec que l'element fonamental és que el metge que faci la revisió mèdica sàpiga de què està parlant, conegui molt bé l'entorn del busseig i sàpiga a les preguntes i l'anamnesi que fa amb el pacient discernir el seu historial relacionat amb el món del busseig.
Bé, doncs, a grans trets, avui volíem tractar doncs, aquesta temàtica amb el doctor Agustí Ruiz. Hi ha molts altres temes, a veure si properament doncs, també ens hi podem aturar amb més deteniment, però avui sí que volíem donar aquest toc d'atenció i que sempre és adequat, certament, doncs, fer-se una revisió mèdica amb un centre especialitzat en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, alguna cosa més a apuntar, ràpidament?
Bueno, sobretot que la normativa diu que s'ha de fer quan tu fas un curs nou i puges de nivell i cada dos anys s'ha de fer una revisió. Pensem que els bussejadors professionals, la mateixa llei, el mateix article, els obliga a fer anualment. I un bussejador professional no pot exercir ni pot treballar si no té la cartilla de busseig signada per un metge titulat en medicina subaquàtica i hiperbàrica cada any. És a dir, si l'administració és estricta cada vegada que tenim que fer algun tràmit amb ells, i als professionals els obliga cada any, i els esportius cada dos anys, vol dir que no ens ho podem saltar, que la gent ha de prendre consciència. I a part, jo crec que hi ha una sensació subjectiva de seguretat al saber que regularment t'estan valorant, estan veient quin és el teu historial, i a partir d'aquí et donen la tranquil·litat de dir-te continues apte pel busseig o, mira, ara pots fer busseig, però potser hauries de fer busseig amb aquestes condicions perquè per un risc determinat tu hauries de ser més restrictiu en aquest àmbit.
Exacte.
Jo crec que això val la pena perquè, de fet, el que volem tots és disfrutar i mentre més disfrutem i amb més tranquil·litat, millor.
Segur que sí. Per disfrutar, gaudir amb total seguretat d'aquesta activitat esportiva, que és fantàstica, que ningú s'alarmi amb aquest toc d'atenció, però el que volem és seguretat per tothom. Agustí Ruiz, doctor, gràcies per ser nosaltres.
Molt bé.
Gràcies i molt bon dia. Fins un altre.
A vostè.
Doctor Agustí Ruiz és el director mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, i també director d'aquest Institut d'Estudis Mèdics. Ha estat el primer protagonista. Arriba el temps. La previsió meteorològica per avui dissabte, demà diumenge, amb especial atenció, com sempre, en l'estat del mar. I això continua a tota costa fins les 11, en punt per tots els amics que ens sintonitzeu des de qualsevol punt de Catalunya i Andorra.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanàuticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
La previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Avui dissabte, la situació de nord amb neu durant tot el dia a la Vall d'Aran, i vessant nord del Pirineu. A la resta del país, sol i núvols prims. Tramuntana forta també a l'Empordà. I mestral moderat a l'Ebre fins al migdia. Per cert, nova arribada de fred d'hivern. Demà diumenge arriba una pertorbació d'una certa importància. S'espera una bona nevada, per cert, al Pirineu més occidental i pluges que avançaran d'oest a est a partir de la tarda i vespre. Poden ser generoses en quant al fort descens de les temperatures, dir que serà important a partir d'aquest proper diumenge. Aquest és el temps, doncs, que esperem per avui dissabte i demà diumenge.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanàuticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Radio Estel.
Bé, doncs seguim amb més temes en aquesta edició de Tota Costa. Un programa, per cert, com bé sabeu, que parla setmanalment del mar, amb una mirada, podríem dir esportiva, podríem dir amable, també bé, medioambiental, però el mar també pot ser un enorme obstacle a salvar per moltes persones, eh? Efectivament, avui volem parlar dels refugiats que arriben a Europa fugint de conflictes bèl·lics, de persecucions o simplement de la pobresa. En aquest marc absolutament dramàtic neix l'organització proactiva Open Arms, de la qual n'és l'impulsor l'Òscar Camps. Avui, a Tota Costa, parla també de la cara més amarga del mar.
Totes les setmanes, a Tota Costa, amb Miquel Mercadal.
Òscar Camps, com estàs? Molt bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Òscar, jo deia que tot neix i tot es desperta amb unes fotografies absolutament dramàtiques que tu un bon dia veus, no?
sí, a l'agost del 2015, entre agost i setembre del 2015, sí. Uh-huh. Una sèrie de nens que van morir ofegats.
Sí. Aquestes fotografies fan que et desperti, perquè tu, prèviament a organitzar, no?, Open Arms, ja et dedicaves amb alguna acció de salvament, no?
Sí, bé, havia estat uns quants anys, més d'una dècada, a la Creu Roja.
Sí.
I posteriorment, doncs, vam estar amb una empresa que gestiona la seguretat a moltes platges d'arreu de Catalunya, de Balears, del País Valencià, de Canàries, que es dedica també a la gestió de la seguretat del mitjà aquàtic. O sigui, posar socorristes, monitors de natació, infermers, metges, ambulàncies i aquestes coses.
Sí. Clar, d'això a muntar, a estructurar, doncs, aquesta organització, clar, realment, doncs, la distància és enorme, no? Quins són els impulsos que fan que diguis això s'ha de muntar, això s'ha de fer, ho hem de tirar endavant?
Bé, en un inici, la nostra acció, el que vam anar a fer amb el Gerard a Grècia, a Lesbos, va ser purament una acció puntual, personal, no? Era allò de dir, estàvem a voltants del 15 de setembre, que ja havien acabat la temporada de platges a Espanya, i en deien socorristes a les platges. Per tant, doncs bé, vam dir, anem a ajudar. I Gerard em va fer costat, no? Anem a ajudar a aquesta gent, a veure si encara que si estem 2 setmanes, 3 setmanes, com a molt un mes, jo tinc uns estalvis, i Gerard em va acompanyar. I vam anar tots dos. No teníem intenció de gestar una organització internacional que fes tot el que ha fet. No, ni molt menys. Anàvem a fer, doncs, una resposta personal. El que passa és que un cop vam arribar allà vam veure la magnitud de la tragèdia, vam veure que allò era un drama diari immens i que allà només hi havia voluntaris bastant desorganitzats, fent el que bonament podien. Però també eren respostes populars d'arreu d'Europa. I bé, com nosaltres teníem aquesta habilitat professional del salvament, doncs va caure pel nostre propi pes que ens poséssim a coordinar tots els efectius que hi havia allà, i en poques setmanes ja estàvem al càrrec de la seguretat de la illa, pràcticament. No? I bé, llavors ens vam veure que estàvem arriscant molt, que feien molts salvaments davant, que allò era perillós, i ens vam haver d'organitzar administrativament com a ONG, per poder estar assegurats amb segur de responsabilitat civil i poder estar allà, doncs, bueno, més o menys legals, per dir-ho d'alguna manera, no? I així va néixer ens vam descarregar de la web del gencat.cat els estatuts d'associació, vam omplir els formularis i vam constituir Proactiva Open Arms en aquell mateix moment. Uh-huh. Pim, pim, pam, i fixa't, en 24 mesos, doncs, hem salvat 55.000 persones.
Déu-n'hi-do, no? Anava a parlar de xifres perquè, i sobretot aquest període, no? 24 mesos. Estem parlant de 2 anys, no? 2 anys,
sí,
que es configura, sí, que es vertebra, doncs, aquesta associació, aquesta organització, perdó, i amb tantíssimes vides salvades, no? Ara mateix, Òscar, en quina situació es troben aquests milers de refugiats que heu rescatat, que vau rescatar, que vau tenir la sort de caure en les vostres mans?
Bé, nosaltres fem el possible per intentar no tenir vincles emocionals amb tota la gent que rescatem, i a més fem el possible per no empatitzar excessivament, perquè el que els espera, doncs, no és gaire agradable. Ja sabem com el rebrà Europa, no? Si no és amb la deportació, serà tancats en un camp, amb un centre d'atenció d'aquests il·legals, els filles aquests, que poden haver-hi a altres països. I per tant, intentem, doncs, nosaltres creiem que sigui quin sigui el motiu pel que fugen, i sigui quin sigui el destí, i sigui el que sigui, el que els hi passin com a terra, hi ha altres organitzacions molt més poderoses que poden fer molt més per ells que nosaltres, i nosaltres el que fem és que no perdin la vida creuant el mar, no?, que és el lloc més funest, més trist, i més mortífer que hi ha ara en aquests moments, que és el Mediterrani, no? I el que fem és això, no intentar no saber. Sabem que un cop els deixem a Itàlia, doncs bé, els deixem en mans del Ministeri de l'Interior italià, i alguns més tard apareixen a segons quines ciutats d'Europa perquè els veiem per les xarxes socials, perquè ells ens reconeixen, veuen que veuen per les per les televisions les notícies i veuen els vídeos de, dels rescats que s'estan fent, veuen la nostra organització, ens reconeixen i ens segueixen per les xarxes socials. I sabem d'algun d'ells. Alguns estan a Espanya, altres estan a França, a Itàlia. Es mouen, alguns es mouen, altres són deportats. No sabem exactament què és el que els depara, no? Perquè són, penso que són 55.000, són molts, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Òscar, parlem de la realitat d'un rescat, no? Com és un dia de rescat? Vosaltres, doncs, localitzeu una embarcació amb aquesta gent i a partir d'aquí, doncs, entenc que organitzeu aquest rescat. Quines són les mesures que s'han de tenir en compte? Perquè aquesta gent s'ha de tenir, s'ha de saber doncs, que probablement porten molts dies amb una embarcació, molt estrets, amb una situació que no es poden moure, per tant, el cos queda pràcticament doncs, rígid. En fi, hi ha molts perills, no?, en aquest instant.
Bé, hi ha hagut de tot. No és que portin molts dies amb una embarcació, sinó és que porten mesos, o potser alguns fins i tot més d'un any, amb una situació molt perversa a Líbia, que és del lloc on defugen, no? Estan esclavitzats, alguns d'ells, han sigut detinguts, segrestats, se'ls ha demanat un rescat a les famílies, les dones han estat forçades i violades absolutament totes, algunes d'elles han passat a ser joguets sexuals de molts clans. Bé, allà és un infern, i el que intenten és sortir d'allà, però quan surten ja surten molt malmesos, surten desnutrits, surten físicament molt tocats. La majoria de les dones surten embarassades, algunes d'elles fins i tot amb fills, fruit d'aquestes violacions, perquè porten molts mesos i molt de temps retinguts. Per tant, quan entren en aquesta embarcació, o sigui, quan tenen l'oportunitat de pujar-se a una embarcació, ho fan sense saber i sense mirar res més, no? Pretenen fugir d'aquest infern i prou, I molts d'ells saben que possiblement moriran. I se noten al telèfon els pantalons o alguna part del cos, perquè algú pugui trucar a les famílies en el cas que trobin el seu cos. La situació és molt desemparant, no? I quan els trobem al mig del mar, doncs bé, molts d'ells ja porten potser un dia, alguns més d'un dia, però estan tan hacinats en aquelles barques que van 140, 150 persones, i algunes fins i tot van 700, 800, que molts d'ells ja van intoxicats pel monòxid de carboni, altres van també per la benzina. En fi, és un desastre, en cremades químiques al cos, fractures, algun d'ell ha vingut amb algun tret, per tant, i algun ha vingut mort, clar, evidentment, uns quants. Així és que el que ens trobem amb el rescat no és gens agradable, no? És tan desagradable que les nostres missions duren 15 dies, els nostres voluntaris només permetem que estiguin 15 dies a bord. Sí. I cada 15 dies el vaixell torna a port, i fem el canvi de tripulació total, no?
Evidentment, doncs, aquesta qüestió sentimental doncs, ha d'implicar, doncs, en fi, un impacte real, no? Amb aquesta quantitat de gent que heu arribat doncs, a rescatar, t'hauran fet aquesta pregunta moltes vegades, no? Te n'ha quedat algun especialment gravat a la memòria, alguna mirada, algun somriure, algun comentari?
Sí, molts, molts. Cada rescat té la seva... que la seva casuística, no? I que la seva gent... però fa l'últim hi havia unes dones que cantaven, que quan les vam rescatar cantaven i donaven gràcies cantant. I van fer un cant a capella, un solo a capella, en allà totes que ens va posar la pell de gallina, que gent ens fa plorar els que anàvem a l'embarcació. Hi havia 20 dones i totes elles havien estat molt forçades, venien molt tocades físicament, i només com cantaven i com ploraven donant-se les gràcies, era molt emotiu, no? Era exagerat, no? Però clar, elles venien de viure una pesadella infernal, eh? Amb moltes marques al cos, mossegades, era brutal, brutal, brutal. I clar, les has trobat al mig del mar, les rescates i les poses, les tractes amb dignitat, els dones roba i les puges amb un vaixell perquè fins i tot venien despullades algunes d'elles, no? Doncs clar, imagina't, no?, l'agraïment. Doncs encara és molt més agraït que després, 5 mesos després, per Twitter, una persona espanyola t'enviï un missatge i et digui que et donen les gràcies tres dones que van rescatar la gossa Mediterrani i també una foto, i una d'elles és la que tenies al costat, que t'estava cantant, no? I la veus vestida, arreglada, normal, i dius, carai, carai.
Sí, sí.
Exacte, ja només per aquesta ja te valgo la pena, no? Perquè, i això és una petita mostra d'algú que ha tingut un retorn, no?, amb nosaltres, però, bueno, de tots els que hem rescatat, la majoria no en sabem res.
Sí.
Però, bueno, no és que t'arribi una...
Ja per acabar, voldria fer una reflexió, que ens fessis tu, millor dit, una reflexió, no? Ara mateix, doncs, que estem en un món absolutament, doncs, consumista, que els que vivim, doncs, ara aquí a Catalunya, doncs, no sabem la sort que tenim de tenir tot el que disposem, uns més, uns altres menys, no? Però, jo no sé, desconec si tu ets pare, no?
Sí, sí, sóc pare de 4 fills.
Em guanyes per un, Em guanyes per un.
De moment, no?
Com... No, jo... Per mi seguiràs guanyant, Si és per mi, seguiràs guanyant. Et volia preguntar, Òscar, els que som pares, no? Tenim fills. Com podem conscienciar-los d'aquesta realitat, d'aquest drama que hi ha i de la sort que tenen d'estar on estan i tenir el que tenen?
Sí, realment, nosaltres intentem sensibilitzar els nanos i tenim un vaixell que va ports per ports aquí a Catalunya i va rebent escoles i els anem explicant i posem algun vídeo, però realment és difícil, no? És difícil, però alhora és una inversió molt, 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 molt pràctica, no? Poder agafar un nen i explicar-li, no?, que ell pertany a aquest 30% de la població privilegiada del món, que viurà en un nivell que a l'altre 70% mai arribarà a viure, no? I que no, només per això, per tenir aquesta sort, ha de poder compartir una mica d'això que té. Potser aquest 30% no haurien de viure a aquest nivell tan alt, no? Perquè realment el planeta no crec que aguantés la pressió de que el 100% de la població mundial visqués al mateix nivell que viu el primer món, no? Per tant, alguna cosa estem fent malament, no? Estem estirant massa les nostres possibilitats, potser hauríem de baixar una mica el nostre nivell perquè la resta puja una mica més, no? I això és un tema que es trigaran generacions per aconseguir-ho, no es aconseguirà ràpidament, menys en aquest món tan consumista i tan mercantilista que estem vivint ara, no? Però tenim l'oportunitat, els que tenim fills, d'intentar fer d'ells millors persones, no? I sent millor persona, ells ja trobaran la manera de fer el món millor. I jo crec que és la nostra responsabilitat, ara per ara, no? Que ells són solidaris, els nens són solidaris ja de petits, de mena, i l'únic que tenim que fer és seguir regant aquesta llavor perquè continuï creixent, no? I que no ho oblidin mai, que han tingut la sort de néixer aquí i que hi ha molta gent, moltíssima, un 70% de la població mundial, que està molt malament. Bueno, no tot aquest 70 està molt malament, però una part important d'aquest 70 està pràcticament a la pobresa, no? I ens hem de recordar d'ells, no per Nadals, sinó sempre, cada dia,
Doncs amb aquesta reflexió de l'Òscar Camps avui volíem acabar i parlar, evidentment, també d'aquesta cara més amarga del Mediterrani, un Mediterrani que en molts casos nosaltres semanalment tractem com a element, doncs, que ens porta lleure, que ens porta al sentit mediambiental, a descobrir els fons marins, però també aquest Mediterrani, doncs, s'amaga moments realment dramàtics. Aquesta història, una història que va començar fa ni més ni menys, només 2 anys que va iniciar l'Òscar Camps, espero que tingui molta, moltíssima continuïtat pel bé d'aquestes persones. T'envio una abraçada ben forta. Gràcies, Òscar, per la teva, doncs, solidaritat i aquests minuts que ens has compartit. Gràcies, molt bon dia.
Gràcies a tots vosaltres, els oients. Gràcies.
Fins una altra.
Bones festes.
Igualment.
A tota costa.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanàuticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Doncs seguim amb més temàtiques, més protagonistes en aquesta edició de Tota Costa. Avui volem parlar de títols nàutics i ho fem amb l'Escola Nàutica Medinyà, amb diferents delegacions, Girona, Sant Feliu de Guíxols. Avui en parlem i analitzem els seus títols. Ho fem saludant aquest matí i salten el seu director, és l'Albert. Albert Medinyà, com estàs? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Benvingut, gràcies per atendre'ns. Bona època aquesta, no, Albert, per treure's una titulació nàutica?
Bueno, la veritat és que sempre és bona època per treure's una titulació nàutica. La gent hi pensa molt a l'estiu, que és quan fa calor, i la gent veu el mar i els vaixells que passen. Uh-huh.
Però arribem tard ja a l'estiu, eh? A vegades ja s'arriba ja, tard, no?
Mai és tard. On sí que és veritat que ara a l'hivern, pues, si el que realment vols formar-te a nivell pues, pràctic, però també una mica acadèmic, pues, potser tots amb la nostra rutina pues, podem trobar unes horetes per dedicar-hi, per formar-nos a nivell pues, teòric i pràctic.
Sí. Albert, parlàvem amb el Jordi Freixa en aquests mateixos micròfons, en aquest mateix programa, que, en fi, la crisi terrible que ha patit el sector nàutic i, en conseqüència, també doncs, les escoles de nàutica, doncs hi ha anat passant, no? Es respira i hi ha una certa alegria, no?, en el sector.
Sí. A més, com que és un sector d'oci, pues és molt sensible a aquestes coses. Eh? Sí. La gent el primer que deixa de fer són coses d'oci. Però també és veritat que quan ja s'han afartat de crisis, pues el primer que fa també són coses d'oci. Per això tot lo malament que ha anat els últims anys, esperem que, pues, que ara pues, funcioni tots quants molt bé.
Uh-huh. Explica'ns una mica la vostra concepció, la vostra filosofia, com funcioneu a l'Escola Nàutica Medinyà.
Pues, bueno, la nostra idea és una mica formar la gent pues, perquè pugui sortir al mar. Tu t'estàs mirant des de la platja, veus que hi ha vaixells, no saps com funciona, però és una cosa que a tothom m'agrada. Llavors, pues, nosaltres, a part que et formem i et pots treure els carnets amb nosaltres, el que ens agrada molt és parlar amb la gent i assessorar-los exactament quin tipus de carnet els convé, perquè el volen una mica quina és la seva filosofia. Llavors, nosaltres adaptem els carnets que hi ha, pues, diguem, mira, nosaltres considerem pues, que aquest carnet és millor per tu o que aquest altre és millor. El perfil de client, tothom vol navegar, però la gent diu, bueno, sí, vull navegar, però exactament què necessito? Llavors jo els intentem orientar amb quin tipus de vaixell pues, podran sortir, etcètera, etcètera.
Cercant estadístiques, al Saló Nàutic ens deien doncs, que també les embarcacions que es venen més, que tenen més sortida, a grans trets, no? Però les que estan per sota l'eslora de 8 metres, no? De 6 a 8 metres, són les, probablement les embarcacions que tenen més demanda. En aquest sentit, això també va en conseqüència amb les titulacions. Estem parlant de que potser la llicència de navegació i el PNB són els més demandats?
Ara com ara, l'estrella indubtable és la llicència de navegació. És un carnet molt senzill d'obtenir, però que la veritat és que et capacita bastant, perquè no hi ha gens de teoria, o molt poqueta, però sí que hi ha una certa pràctica, encara que sigui només pues, amb unes hores de pràctica, de navegació. Realment, pues, la gent ha après pues, què és un vaixell, com quin és el seu funcionament bàsic, maniobrar, entrar de la mar i sortir, que és una mica el que retreu molt a la gent pues, a llogar un vaixell o a comprar.
Sí. Per tant, doncs, una llicència de navegació que està en vigor des de fa poquets anys, un parell d'anys, més o menys, si no anem errats, i que ha millorat molt. I això segurament doncs, també ha fet, doncs, en fi, a poc a poc d'anar dinamitzant aquest sector. No? A partir de la llicència ja anem al PNB, que és un patró de navegació bàsica a motor que ens titula per embarcacions fins a 8 metres.
Correcte, fins a 8 metres... La gran diferència entre la llicència de navegació i la navegació bàsica, a part de l'eslora, doncs és la filosofia una mica de carnet. La llicència de navegació és un carnet molt senzill, simplement 4 hores de pràctica i 2 de teoria amb els nostres instructors t'ensenyen doncs, el mínim dels mínims. El de navegació bàsica ja porta 8 hores de navegació, si vols es pot habilitar vela fent 16 hores de pràctica de vela, i com que ja permet fins a 8 metres, doncs llavors ja hi ha un examen teòric, hi ha uns temes estructurats doncs, que s'han d'aprendre i que s'han de conèixer, perquè ja és un carnet més encara i ulls, diguem-ne.
Estem parlant d'exàmens teòrics oficials, eh?
Sí, correcte. Eh? L'organitza la Generalitat de Catalunya sí. I qui expedeix la titulació doncs és la Generalitat de Catalunya autoritzada doncs, pel Ministeri de Foment. Però que a Espanya tots els carnets són iguals, tenen les mateixes atribucions i en principi doncs, serien vàlids arreu del món.
Estem parlant amb l'Albert Medinyà, és el director d'aquestes escoles nàutiques Medinyà, amb 3 delegacions, teniu a Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós.
Sí, correcte.
I a partir de Palamós, el port base, que és el port Marina, aquí és on feu les sortides de pràctiques.
Aquí tenim les aules doncs, de Palamós i és on concentrem els vaixells de l'escola i a l'estiu doncs, concentrem doncs, les embarcacions de lloguer. Que també tenim una empresa d'embarcacions de lloguer.
Sí. Hi ha una plana web que unifica la informació de totes aquestes 3 delegacions, també dels doncs aquestes titulacions, que és escolanauticamedinyà.com, escolanauticamedinyà.com. Per als amics que ens sintonitzeu des de Ràdio Estel, des de Terres Gironines, i que esteu per aquesta zona, us ve doncs, millor doncs, el desplaçament, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, i la pròpia Girona ciutat. A partir d'aquí, Albert, a partir del PNB, ja comencem, doncs, entre cometes, a complicar una miqueta més les coses. Si anem al PER ja, probablement doncs, aquestes cartes nàutiques doncs, ja donen més coneixements, no? Si cal, doncs, per a les embarcacions fins a 15 metres.
Correcte, donen més coneixements, però també pues, donen més alegria al que estudia, perquè realment són uns temes que són molt agradables de tractar. És una cosa superpràctica, realment veus que això que sembla pues, com tan anacrònic com del segle XVII, el que és una carta nàutica, però pues, ostres, pues, això és una cosa que a l'any 2017 continua funcionant igual i és fins i tot més ràpid que un GPS.
Sí, però tu saps que és una mica la pedra a la sabata que té molts... hi ha molta gent que no s'atreveix a fer el PER per aquestes cartes nàutiques, eh?
Bueno, sí, però la gent diu trigonometria i no sé què. No. Si és que això és una cosa de 4 somes, 4 restes i posar bé la regla i el compàs no té absolutament cap dificultat. A més, nosaltres oferim els cursos pues, online, on la gent pues, s'espavila una mica, per dir-ho d'alguna manera. Són els qüestionaris que hi ha a la web, estil com les autoescoles. Sí. Però llavors, per aquesta part de carta, per aquesta part teòrica, pues, abans de cada examen, nosaltres oferim unes sessions presencials. Perquè la gent pugui venir i dir, ostres, m'he liat amb la carta nàutica. Llavors hi ha professors nostres que els guien i que en un moment pues, agafen el fil del que és com funciona la carta nàutica i com funciona aquest tipus de navegació.
Per tant, recomanaries més el PER que no el PNB?
La gran avantatge és que el PER és com si haguéssim la navegació bàsica més la carta. És a dir, si tu has fet la navegació bàsica, tots aquests temes que ja t'has examinat ja et serveixen pel patró d'esbarjo. Només has de fer la part de la carta nàutica. I si vas directament al patró d'esbarjo, doncs has de fer el tema de la carta nàutica i tots els temes de navegació bàsica.
Per tant, el període lectiu és una miqueta més, no molt més. No?
La veritat és que últimament ens estem adaptant moltíssim, perquè és que el que veiem és que les necessitats de la gent són molt diferents. Hi ha gent que en un moment ho pilla, ni siquiera se venen a classe, ni siquiera ens comuniquen amb nosaltres, i es treuen el carnet sense cap problema, i hi ha més gent que no és que li costi, sinó que fins i tot li agrada més el contacte humà. Li agrada més tenir un professor, li agrada més que li expliquin les coses, llavors ens adaptem molt a cada necessitat.
A més, també les pràctiques també les feu una mica doncs, a nivell doncs, quasi particular, no? També us adapteu a les necessitats, horaris, disponibilitat d'aquestes persones, d'aquests alumnes.
Nosaltres sempre hem intentat que el punt fort de l'escola pues, siguin precisament les pràctiques. Nosaltres intentarem pues, oferir uns vaixells molt cuidats, molt adients per fer pràctiques. Les sessions de pràctiques pues, estan molt estudiades. Estem fent pràctiques pues, des de l'any que van iniciar les pràctiques, que és el 98, si no recordo malament, i hem anat fent una estructura molt nostra, molt característica nostra, que ens funciona a nosaltres molt bé com a escola, i els alumnes em consta que queden molt contents d'aquestes pràctiques.
A partir d'aquestes pràctiques hem de dir doncs, que el PERT també, si es fa la pràctica aquesta famosa de 24 hores de navegació, ja s'habilita doncs, per aquesta persona que pugui anar a Balears, que pugui fer la travessa.
Correcte. A més, és una pràctica que és molt agradable de fer. També és veritat que alguna vegada hem trobat pues, que s'ha hagut fet mal temps i s'ha hagut d'anul·lar la pràctica. El temps no depèn de nosaltres, però en general, tant si ha fet bon temps com si no tant, pues, els alumnes han quedat molt contents, perquè sembla que no, però passar 24 hores seguides dalt d'un vaixell, pues, te n'adones de moltes coses que potser anant a fer l'aperitiu a la cala al costat pues, no t'has adonat mai o no has tingut mai en compte.
Sí, sí. Albert, ja per acabar, la veritat és que sempre aneu iniciant cursos, no? Hi ha molta activitat en aquest sentit.
Pues sí, perquè com que ara ja no hi ha allò, una estructura fixa de classes, de fa anys fèiem allò dimarts i dijous de 8 a 10 de la nit. Qui podia bé i qui no, pues, pobret, no podia anar a classe. Ara és molt més obert. Tenim un tema online, tenim formació presencial, tenim classes particulars, si convé, podem oferir ja qualsevol mena de formació.
A partir d'aquí, doncs, aquestes són les titulacions probablement més usuals a nivell d'usuari, a nivell doncs, d'esbarjo, però a partir d'aquí doncs, hi ha moltes més titulacions, no? De iot, capità, en fi, tot això doncs, ho trobareu en aquesta plana web que recordem, escolanauticamadinyà.com, escolanauticamadinyà.com, i també en aquest punt us facilitem un telèfon, si et sembla, facilitem el de la potser central, no?, de Girona, Albert?
Sí, perfecte.
El 972-20-17-69, 972-20-17-69. Molts de vosaltres, probablement, aquesta propera setmana fareu passejades, somiareu entre les embarcacions del Saló Nàutic Internacional de Barcelona i segur, estic absolutament convençut, que molts de vosaltres prendreu la decisió, ferma decisió, fins a que hem arribat, el títol l'he de tenir. Per tant, doncs, si esteu per terres gironines, tingueu molt en compte aquesta escola. Albert Madinyà, com sempre ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Vinga, adéu.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
A tota costa.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Doncs quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa en aquesta sintonia de Ràdio Estel, que continua en uns instants, si ens acompanyeu, una nova entrega, nova edició de Trotamundos Turisme, sobretot avui gastronomia i enologia, un programa molt adreçat en aquestes properes festes de Nadal. Tornem tot seguit. Fins ara. Try to get you back.